butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
Doncs això vol dir que una situació en la que, doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs el Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atura i us diu, escolti'm, bona tarda. Que es pot identificar vostè, si us plau? Aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer i comencen els dubtes. Ostres, he de portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. No? Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs i poder exercir, doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
Perfecte. Doncs som-hi. On està regulat tot això?
Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa, que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei, doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etcètera, etcètera. I ens parla també, doncs, de les identificacions i què passa, doncs, fins i tot, doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer, no? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria, una llei que va aprovar el Partit Popular i que el govern va dir que derogaria, han passat 7 anys i no l'han derogat, com a punt pels nostres oients.
Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
Continua vigent, sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
Vinga, a veure, aquesta normativa, no?, i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. Per tant, a partir d'aquesta edat és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos? Que amb el DNI segurament poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document.
Sí, sí. Sí, dels dos que he mencionat.
Perfecte. Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
Clar, a veure, si passa la senyora Conxita altres dies, escolti, vostè, ensenyem el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat, dels cossos i forces de seguretat, tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
I poden fer-ho en qualsevol moment?
A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària. Perquè això a vegades ens hi hem trobat, no?, de que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones, doncs, de determinats trets físics, no?, més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no?, perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici, o una evidència, que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti, doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una una motivació.
Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
No pot ser-ho, no pot ser-ho.
I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no?
Uh-huh.
Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per fer aquesta identificació.
Uh-huh.
Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que sobre mi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat.
Uh-huh.
Per tant, això també ho hem de tenir en compte, escolta'm. Calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. Si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos, però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, ara parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
Ens poden escorcollar. És una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern i superficial, fins i tot, no? Si té indicis, com deia, de que duem a sobre o que portem objectes prohibits, perillosos, o que, no ho sé, per exemple, alguna substància il·legal.
Uh-huh.
Això pot ser, això pot ser. Ara bé, s'ha de fer aquest escorcoll amb la menor intromissió possible en el nostre cos.
Uh-huh.
I tenim el dret que qui ens faci aquest escorcoll, si és pertinent, sigui algú del nostre mateix sexe. Per tant, un home, si ets un home, una dona, si ets una dona. Per tant, i si requerís treure's la roba, segurament a la via pública això no passi, però en un aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No se'ns pot vulnerar la intimitat, malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades, fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí. És a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè, clar, no ho has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant, és, en certa manera, hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè, en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera en la qual doncs, poder-te defensar i acreditar, escolti'm, aquesta persona va fer això, això i això, ja, si no, no ho podem fer.
I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no? La negativa, identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu que pot comportar multes i, com deia, fins i tot, si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, compte, tranquil·litat, i fem el que se'n sol·liciti.
Mantenir la calma, no?, sempre.
Exacte. Però, suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté, i la cosa s'ennegreix, i es posa lletja, i acabem detinguts, i fins i tot, no?, en cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. Té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici. Això ho hem sentit tots.
I tant.
Això, que se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, molt peliculero, molt fet servir, molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units aquí doncs té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. Mm-hmm. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val? Mm-hmm. Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
Clar, exacte. Quins són aquests drets que tenim?
Doncs, en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat. Uh-huh. Tenim dret a un advocat i en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú doncs, a qui recórrer, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria, no ens la poden denegar. No ens la poden denegar.
Per tant, podem reclamar-lo, si no el tenim.
Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que així sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment està a l'aguait de veure si es compleix o no es compleix. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc, o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra, fins i tot, de poder-ho certificar.
Uh-huh. Quin altre dret tenim?
Aquest dret a guardar silenci. Això ho hem sentit moltes vegades. Com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols. Això ho hem vist molts cops. O només respondré preguntes del meu advocat. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts, l'acusació, la defensa, tant s'abandona, però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Compte amb això, perquè, si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Per tant, poca broma.
No, és important tenir-ho present, això.
No, i que sembla que no, però pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu doncs estaves allà circumstancialment i et criden. Escolta'm, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriosos. El jutge ho recordarà. El jutge dirà, escolti, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etc etc. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé, doncs, que et soni.
Exacte, d'anar-ho recordant.
I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge i una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs... Bueno, si no entens el castellà o, pel fet de ser a Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
El lletrat, el teu advocat?
El teu advocat o el jutge?
El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli. Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a... no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni, en un judici, I era a Catalunya i ell va dir, escolti, jo vull declarar en català. El jutge va dir, home, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici perquè, clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolti, jo vull declarar en català, és un dret que tinc i, per tant, bueno, i va declarar en català, eh? I van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha una qüestió legal
que ja ens entenen, no?
Es dilueix, exacte.
Doncs,
però el dret a la informació és important, perquè això, això passa en judicis, no? Ara també ja hem tingut al llarg de tot aquest any un judici bastant mediàtic, el judici del cas Pujol, on tota la defensa, que molts advocats, eh? Perquè hi ha moltes persones implicades en la causa, deien, escolti'm, és que malgrat vostès, sí, sí, han fet un llistín, un numerus clausus de delictes, jo encara no sé de què se'ns acusa, no? Fins i tot es va citar a declarar a una senyora que s'havien equivocat del nom. I va dir, escolti, és que jo soc professora i m'han citat vostès aquí i no sabien ni per què, no? Vull dir que a vegades la justícia fa coses d'aquestes i, per tant, que la informació estigui ben endreçadeta i sapiguem què fem. I que és un dret fonamental. Jo no em puc defensar d'una cosa que no sé que existeix, que no sé quina és. Com articulo una estratègia jurídica si no sé què em demanen exactament? No, escolti, blanqueig de capitals, molt bé, però què he fet? No, clar, vostè sabrà. No, què he fet? Clar, això és molt important.
Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
Perfecte. Doncs, a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport, que no sol ser el més habitual, i si no, sapiguem que la policia ens pot dir, escolti, doncs acompanyi'm a comissaria, eh? I jo l'identificaré per vostè, no pateixi, màxim 6 hores. Eh? Si no hem fet res mal fet, no hem de patir. I si ho hem fet, doncs escolti, cadascú ha de saber el que fa. Segon punt, tenim dret a no declarar-nos culpables. Frase nord-americana, eh? De judici, de cop de martell del jutge. Perquè, cert, hi ha molta gent que té aquest neguit, aquesta por, de que si davant del jutge hi ha silenci, és que estic amagant alguna cosa. No, simplement, potser s'ha escollit que la millor estratègia per no dir coses que no corresponen, no perquè hagis fet res mal fet, sinó perquè potser la persona no sap desenvolupar... Escolta'm, tens dret a no declarar contra tu mateix. Val? Per tant, això és important. També davant de la policia, eh? També davant de la policia, perquè la policia fa atestats, la policia fa informes. Per tant, tens dret a no dir res, perquè si no tot allò després ho poden fer servir.
Clar, en contra teva. A vegades has de vigilar, no? Què dius?
Exacte. Més val tenir la boca tancada. Fins a parlar amb l'advocat, boqueta que tancada. Jo és la recomanació que faria. I finalment, sí que hi ha un mite, no? Un mite que és una mitja veritat. Una mitja veritat, no? Que és això de que és que si em toca un advocat d'ofici és pitjor. A veure, pitjor. L'advocat d'ofici que et tocarà segurament també està exercint en la seva esfera privada. Clar, què passa? Les condicions, i aquí faig una reclamació doncs, a les persones que conec del sector, estan mal pagats. Per tant, clar, és cert, i no crec que això els porti a fer malament la seva feina, però estan en una situació de tensió, de més tensionament, no? Per tant, jo aquí faig una crida a la millora també, no?, de les condicions dels advocats d'ofici, perquè el dret a la representació amb un advocat és un dret fonamental. Per tant, això ha d'estar en les millors condicions. On juguem la vida, el futur de la vida de moltes persones. Aleshores, no és pitjor un advocat d'ofici. És un professional que té els coneixements en la matèria i, per tant, doncs, es desenvolupa com correspon. Ara bé, s'han de millorar les condicions dels advocats d'ofici i d'aquesta manera segurament també trencarem una mica amb aquest mite perquè destensionarem en general la justícia, que està molt tensionada.
Doncs mira, amb aquesta reivindicació laboral pels advocats d'ofici acabem el programa d'avui. Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquests drets que tenim al carrer i al jutjat. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
Ens retrobem el proper dia i recordeu, el DNI sempre a la butxaca, igual que els drets.